Ja ho he notat.
Ja ho has notat, no?
Quasi dos quarts de dues a la sintonia de ràdio L'Escala. És moment de tertúlia. A la plaça d'avui ens hi trobem a l'Etna. Etna Estrems, que encara s'està seient.
Ja està. Sí? Col·locada.
Sigues molt benvinguda.
Merci.
Etna, com a tertuliana per Junts per l'Escala Esquerra Republicana. Per Convergència i Unió, Martí Guillem. Com anem, Martí?
Molt bé. Gràcies.
Jo com n'alegro. Per Iniciativa Catalunya Verds, Lluís Ciprés. Com va tot plegat, Lluís?
Molt bé. Gràcies.
Veus? Sí, molt bé. És fantàstic. Sí, Rafael Bruguera, pel Partit dels Socialistes, tot bé?
Prop de bé.
Sempre hi ha d'haver un tram per millorar, no? Ja hi som, tenim mitja hora per endavant. Calades i enrocades voleu engegar? Amb l'ordre que us he presentat?
Val, com vulgueu, sí.
Va, Inna. Ui.
Sí, a mi em fa una mica...
Eh que sí? Fa com sí. Patates fregides aquí.
Sí.
Bueno, és igual.
Vaja, hem de fer una renovació d'auriculars.
Bueno, no passa res. Començaré per les calades. La primera...
Quantes?
Dues, curtes.
No m'espanteu a l'hora de les notes, no m'espanteu.
No pateixis, dues curtes. La primera per en Carles Pous, el meu avi adoptiu, que va ser premiat al Premi Capital de la Sardana, la dedicació per tota una vida dedicada a les sardanes, que són la seva passió. Moltes felicitats a nivell de partit i a nivell personal per ell. I d'altra banda, el dissabte es va fer el dinar de germanor i l'acte de la Festa de la Sal. Jo vaig ser-hi. Evidentment, per aquest acte i per la inclusió de la Festa de la Sal, que ja en vam parlar en el catàleg de Festes Populars de Catalunya, i també l'homenatge que es va fer a l'Oriol Canals, que ens va deixar aquest Nadal, un col·laborador habitual de la Festa de la Sal, que se li va dedicar el concert de l'acte, que jo mateixa vaig poder llegir unes paraules per ell, érem molt amics, i avui he volgut fer aquestes calades de poble, però també que em toquen a nivell personal, ja que estava jo a la ràdio, aquestes dues persones tan especials a la meva vida. Uh-huh. Això serien les calades. Com a enrocada, portem, per al·lusions, la reacció del tinent d'alcalde a les paraules d'en Carles la setmana passada. Dues coses, si voleu després en parlem. La primera, en Carles en cap moment va parlar a nivell personal, ens va semblar amb les paraules d'en Víctor que pràcticament l'atacava a nivell personal, estava parlant a nivell de grup. I segon, si per sort estem a l'era digital i totes les tertúlies i totes les coses queden gravades, registrades, tot està penjat al Facebook, si recordem bé... Quan en Carles va venir aquí no va donar ni calada ni enrocada al tema de les subhastes. Va posar la informació sobre la taula i va dir: vull saber exactament què està passant amb això. I sembla que es va agafar, l'equip de govern es va agafar com un atac directe, no entenem per què. De fet, en Carles va dir clarament: si això ha sigut per cobrar uns tributs, que sembla que és el que ha de ser i que per fi tenim aquesta informació, per cobrar uns tributs que fa anys que es deuen i no s'ha fet una família fora, perfecte, donarem la calada a l'Ajuntament. I ho podem recuperar, si voleu, podem recuperar el text. Ens sembla molt... ens sembla un atac molt directe la manera que va parlar en Víctor, dient-nos que venim desinformats a la ràdio, quan precisament estàvem demandant una informació i el primer que anava desinformat a la ràdio era ell, que no sabia ni què havia dit en Carles. Llavors, no sé ben bé quina és la manera que ell pensa que s'ha de fer política. Si no podem fer enrocades perquè ataquem i no podem demanar informació perquè també ataquem, llavors exactament, ben bé, no sé què hem de fer. I bé, una mica això.
Aquí estàs posat. Martí, calada i enrocada.
Sí, la meva calada és una gran calada i jo crec que ens anem de felicitar tots els ciutadans de l'Escala, quasi que hem carregat barc i bot. És la notícia d'ahir del diari de la desimputació de l'alcalde Estanis Puig i l'arxivament de la causa dels sous o sobresous o la malversació de fons públics. Per tant, pensem que quan imputen a un càrrec electe del nostre ajuntament ens imputen una mica a tots. És una incapacitat per fer una gestió neta i això doncs, no agrada a ningú. Per tant, una gran notícia que desimputin l'alcalde per això. Recordem que encara té dues imputacions pendents per delictes de prevaricació i que el tinent d'alcalde d'Urbanisme també en té una altra. Per tant, esperem que els jutges prenguin la mateixa determinació, que arxivin aquestes causes i que ens deixin a tots amb la tranquil·litat que la gestió ha sigut neta i honrada. Per tant, felicitats, alcalde Stanis Puig, per la desimputació en aquest tema. L'enrocada, jo no diria enrocada, jo diria una calada que hem fet una mica un marzo, no? Vaig estar a la festa de la Sal l'altre dia i no hi havia l'alcalde. Mireu, la festa de la Sal és una cosa que es va començar doncs, amb l'alcalde Guinart, que és una cosa de tots i participa molta gent de diferents idees polítiques, de diferents tendències, gent apolítica i posen diners de la seva butxaca perquè els vestits se'ls compren ells. Per tant, és una festa de tots. Qui és que representa millor a tots que el nostre alcalde? Per tant, el fet de que hi vagi l'alcalde en funcions, en Víctor Puga, home, jo ja ho sé que s'ha de promocionar el candidat del PSC, ja ho sé, que potser doncs, la seva gestió no ha estat del tot brillant i per tant l'han de promocionar d'aquesta manera. Però un acte de generositat, i qualsevol ser alcalde o ses alcalde, i en Rafael això ho sap perfectament perquè ha sigut alcalde molts anys i n'ha tingut molts actes de generositat, un acte de generositat seria, haguera sigut molt apreciat, que hagués vingut l'alcalde de tots a la festa de la festa de la Sal.
Aquí la calada i l'enrocada. Va, doncs, Lluís, una de bona i una de dolenta.
Sí, vinga, anem una mica ràpids. La primera és el tema cultural, doncs que jo crec que l'Ajuntament, el govern, està fent una bona feina doncs, portant gent important a donar conferències, com ha fet cada any. En aquest cas, doncs, hem passat en Capdevila, que és director de l'ARA, i el catedràtic Calç el dissabte passat, crec, i està més pendent un periodista del Conde, que, bueno, que dins del que té el Conde és un dels millors, que és l'Enric Juliana, o sigui, de, per tant...
Del Conde, Conde Godó,
sí,
del grup La Vanguardia. Sí. Sí. I el Conde, n'hi ha molts de Conde,
sempre,
eh?
Sí.
Mario Conde també hi ha.
I el Mario Conde, sí. Exacte.
Per tant, molt bé perquè el fet de poder anar allà i poder fer alguna pregunta, com per cert van fer una cada un, doncs, i que et contesti un catedràtic sobre el tema que domina, doncs és un plaer. En quant a l'enrocada, doncs, ja que la vegada el dimarts passat es va parlar de desnonaments, quan falsos desnonaments, ara parlarem de verdaders desnonaments. O sigui, estan programats desnonaments, 3 per aquest mes aquí a l'Escala, 3 persones que perdran la vivenda, 8 pel mes d'abril i una ja pel mes de maig. O sigui, són 8 i 9, 3, 12... I tinguent en compte que poden posar bastant més. Jo crec que aquest promig de dos persones que perden la casa a l'Escala, de dos persones a la setmana que poden perdre, dos persones, dos famílies que poden perdre la casa, doncs és una mostra de les grans desigualtats que tenim en el poble.
Doncs vinga, aquí està dit també un altre tema prou greu. Rafael, calada i enrocada, tanquem la ronda.
Sí, pel que fa les calades, doncs, bàsicament també volia parlar del cap de setmana, dos temes que ja han sortit, un, la conferència d'en Joan Calç, a qui conec des de fa moltíssims anys, doncs, que crec que va ser molt interessant, efectivament, i l'entrega oficial, diguem-ne, del document i la festa conseqüent de la festa de la Sal, inclosa dins del catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Només per donar una dada, per completar el que ja s'ha comentat, doncs a Catalunya es fan a l'entorn de 15.000 festes a l'any, de tot tipus, i només 100 d'aquestes formen part, estan en el catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, entre les quals, doncs des de fa poc temps, hi ha la Festa de la Sal de l'Escala. Jo crec que això és un fet molt, molt important. I l'altre, doncs és la inauguració de l'escultura de Lluís Roure a la rotonda de la benzinera. En primer lloc, pel fet en si, a mi personalment m'agrada, com tot l'art, doncs hi pot haver opinions de tot tipus, però a mi personalment primer m'agrada, i segona, i potser és una mica la reflexió més general, és el fet de que, mica en mica, doncs hem anat completant, adecentant les dues entrades al poble, l'entrada nord i l'entrada sud, i em sembla doncs, que qualsevol, en aquests moments, qualsevol ciutadà foraster que entra a l'Escala, sigui pel nord o sigui pel sud, la primera imatge que té doncs, és una imatge positiva, una imatge d'un poble net, d'un poble endreçat, i a mi em sembla que és la millor presentació que pot tenir doncs, un ciutadà que ens visita. I pel que fa a l'enrocada, volia fer una reflexió general a partir d'un fet concret, no? Que són les declaracions absolutament desafortunades de fa uns dies del delegat del govern Andalusia respecte a un partit polític, respecte a un líder, a l'Albert Rivera. No? En primer lloc, jo en aquest personatge el conec bastant perquè havia estat senador, i el que puc dir és que no se li va escalfar la boca. És a dir...
És així, no? Vols dir? Ve de sèrie.
És així, no? I la segona, i més general, doncs és que declaracions d'aquest tipus es facin allà vull dir Andalusia, Madrid, allà on sigui, o es facin aquí, a Catalunya, em sembla que no ajuden en res, en absolut, posen més llenya al foc, a una qüestió que per mi és bàsica i fonamental, que és que la discrepància política, evidentment hi és, jo amb l'Albert Rivera n'hi tinc moltes, amb algunes altres coses potser ens posaríem d'acord, ens podem posar d'acord, però moltes, tant amb Ciutadans com amb l'Albert Rivera, hi discrepo profundament, però això no vol dir que aquesta discrepància no s'hagi de basar en el respecte a la persona, no? I per tant, una mica la reflexió global que volia fer doncs era aquesta.
Vinga, doncs el respecte a la persona o les persones per endavant. Aquí obrim també tertúlia. Tenim 20 i ben pocs minutets per ser. Si voleu intervenir-hi des de casa, també no em canso mai de recordar-ho. Podeu fer-ho a través del telèfon 972-77-1000, 972-77-1000 al darrere, per sumar-vos o per discrepar, per puntualitzar, per completar qualsevol de les opinions expressades aquí a la taula. N'hi ha algun en especial que us faci una ràbia o unes ganes impressionants de puntualitzar o de completar d'aquests temes? Voleu estirar-ne algun?
Home, a mi em sembla que el tema del que apuntava en Lluís dels desnonaments em sembla important, no? Em sembla important i greu de reflexionar-hi, no? En el sentit de trobar, de mirar, de...
Rafael, et podries acostar una mica
sí,
més al
perdó.
Micro? El tens un pèl lluny, llavors he d'obrir molt i se sent molt de buf.
No, això, personalment... proposaria doncs, parlar d'aquest tema del desnonament.
A mi m'ha sobtat molt les xifres, les desconeixia.
Sí, això es pot trobar fàcilment per internet.
3 mes de març, 8 mes d'abril, 1 sí. mes de maig. Previstos, programats a l'Escala.
3 el mes de març, perquè ja ha passat, quin dia estava, 15 dies, no? Mm. Hi havia més, hi havia 6 o 7. El que passa que ja els han fet. 3 són, molts són demà. 2 em penso que n'hi ha demà, i després 1 al final, després 8 el d'això. Això surt al Consejo General del Poder Judicial, allà buscant-ho surt. I jo voldria lligar-ho també això, i em penso que és un tema, és amb la notícia de l'altre dia també, no? Que, no sé fins a quin punt, doncs en un poble on segurament hi ha moltes cases buides i creu que té d'haver-hi molt de deute d'IBI, molta gent que deu l'IBI, i gent que ha desaparegut i tot això, inclús també se sap això, qui deu l'IBI, perquè si el BOP també surt, i surten gent
sí.
verdaderament sorprenent, eh? O sigui, verdaderament que dius, hòstia...
A veure, puntualitzem-ho, perquè precisament allò, lligant-ho amb el de la setmana sí. passada, no era un desnonament, era una casa...
Sí. Era una casa subhastada.
Tancada de fa 20 i no sé quants anys, amb 20 pagaments en tot aquest període dels IBIs o...
Pel que tinc entès, avui n'hi havien 2 més, suposo que en la mateixa situació, i per tant... Em ratifico amb el que deia en Carles la setmana passada, una calada a l'Ajuntament per aconseguir cobrar aquests IBIs, si la cosa era així, i vull tornar a fer una pregunta i espero que no es malinterpreti i que tot el rotllo.
Jo llavors faré una puntualització també
sobre
les dinàmiques de la tertúlia.
No
la faig ara, ja aquí som, ja que m'hi poso de peus. Doncs la tertúlia és un programa d'opinió. No és un programa de preguntes i de respostes, és un programa on els partits venen a opinar. A priori sobre cosa coneguda, no és el lloc més indicat per
sí,
dir...
Abel, però...
Vull preguntar sobre...
Sí, Abel, però si nosaltres
tenim
rebem
un temps,
una...
Tenim un temps molt acotat i molt petit, que és mitja hora, i aquesta mitja hora és per dir això m'agrada, això no m'agrada. Volem saber pensen els partits.
Però hi ha coses que si nosaltres rebem una notícia que hi ha una subhasta d'una casa i no tenim més informació perquè l'única informació que tenim és la que podem rebre de la pàgina web, que ja la vam consultar, la pàgina web, el BOP, tot això ja ho vam consultar, i simplement dèiem, no sé si escalada o enrocada, igual que fa dues setmanes, quan en Pere parlava de l'aparcament, jo li vaig dir, no et puc subscriure si escalada o enrocada perquè vull saber com funcionarà.
Però de cara als oients, no malinterpretem el paper d'una tertúlia, que és un lloc on els partits polítics, organitzacions o organismes que tenen prou mecanismes i dinàmiques per anar a buscar informació, no és la tertúlia on s'ha de demanar la informació, la tertúlia qui s'ha de venir a opinar.
Jo havia començat i volia acabar.
Acabem,
si,
Lluís.
Si pot ser, no. Si no, això no es pot fer pensar que potser l'Ajuntament, perquè això és públic, o sigui, avui n'hi havia dues, i jo vaig anar a preguntar, i és públic, pots anar-ho a veure, inclús, no cal licitar, pots anar-hi d'espectador, perquè el licitador té de posar uns cèntims abans. Que és possible que moltes quedin desertes, o sigui, que no hi hagi interès, la possibilitat de que l'Ajuntament, doncs, com a mínim alguna, alguna d'aquestes
vivendes... S'ha de fer una segona subhasta.
Sí, per fer el mateix dia. Es fa el mateix
dia. Pot ser el mateix dia.
Aquestes d'avui està fent el mateix dia, després entra en venda lliure i després pot arribar el moment que ningú compra, ho compra, ho segueix de l'Ajuntament per la deute.
Sí, més o menys és això. És a dir, el tema està amb el següent.
Sí, per exemple, un segon. Jo voldria dir, si fos possible, potser que l'Ajuntament, alguna casa d'aquestes, se la quedés a ell, perquè no... I la tingués a punt que el dia que algú d'aquests que són desnonats...
Per lloguer social o per alguna història així.
Normalment estem parlant de vivendes que estan en bastant mal estat, normalment. En tot cas, hauria de veure cas a cas. I fins i tot també el lloc, la ubicació on està situat, no? Si està en una comunitat de propietaris o no.
Avui hi havia un al carrer Ponent, crec que són uns pisos bastant nous, però per un deute bastant alt.
El tema és el següent.
I el carrer dels Horts.
El tema és el següent. Això, doncs, fa molts anys, no? Jo diria que aquest cas concret de la casa aquesta del Racó del Port, jo diria, una casa, em sembla que és un pis, jo diria que l'expedient, o l'inici de l'expedient, es va iniciar quan jo era alcalde al final. És a dir, estem parlant d'un concepte que se'n diu impostos de dubtós cobrament. Aleshores, l'Ajuntament, clar, primera, un Ajuntament té l'obligació de cobrar. Per tant, si no cobra en voluntària, va a l'executiva, si no cobra l'executiva... doncs s'ha d'esperar un quant temps, però esclar, quan passen uns quants anys i s'hi van sumant no només IBIS, sinó l'aigua i etc, normalment també el que passa és que aquest tipus de deutes no són només a l'Ajuntament, sinó que són a altres, pot ser en un banc, pot ser en un particular, pot ser l'ENER, pot ser etc, etc. Aleshores, l'Ajuntament, en aquests moments, l'Ajuntament de l'Escala deu tenir al voltant d'un milió i mig, un milió i mig d'euros, en aquest concepte, això està en els pressupostos, amb aquest concepte de difícil cobrament. Aleshores, amb aquest tema, el Ministeri d'Hisenda hi està molt a sobre. Per evitar que els ajuntaments, per amagar dèficit pressupostari, inflin els ingressos. Val? I això, a vegades, amb algun ajuntament ha passat. Especialment els que estan en una situació de deute amb els bancs molt important, de préstec. Aleshores, què passa? Que si l'Ajuntament no és qui es posa a la cua de cobrar, no és el primer. És a dir, l'administració pública sempre és la primera de cobrar. Aleshores, l'Ajuntament, evidentment, té l'obligació de que abans de que un tercer executi la subhasta d'una propietat, doncs l'Ajuntament sigui... ha de ser la que la... és lògic que sigui l'Ajuntament el que la iniciï per una raó, perquè si per qualsevol circumstància aquella propietat es ven, algú la compra, més ben dit, doncs el primer que cobra és l'Ajuntament, o la Generalitat, si és qui hi hagués deutes de la Generalitat. Per tant, em sembla que aquest tema està bastant clar, és a dir, l'Ajuntament té l'obligació de cobrar. Una altra cosa és que cas a cas, i evidentment individualitzadament, es pot tenir en compte, o s'hauria de tenir en compte, i es té en compte la situació social o econòmica de la família. És a dir, estem parlant normalment de vivendes deshabitades.
I creieu que l'Ajuntament hauria de licitar i hauria de fer un pas per si n'hi ha alguna d'aquestes vivendes que sigui, diguem-ne, habitable immediatament, doncs que l'Ajuntament hauria de fer el pas per comprar-la directament i dedicar-la a lloguer social, com apuntava, per exemple, en Lluís.
Però jo crec que no només si és habitable directament, no? Perquè si això es posa, per exemple, la de la setmana passada, crec que sortia subhasta per un import molt baix, 16.000 o 20.000 euros, una cosa així. Si realment hi ha la possibilitat...
Perquè aquest és el deute.
Aquest és el deute d'IBI, sí, això està clar. Si realment aquest l'Ajuntament pot licitar per obtenir aquesta propietat per aquest preu, que a més pràcticament, bueno, és el deute que té, o sigui, simplement seria...
No, però això no vol dir que la vivenda es compri per 16.000 euros.
És el preu de sortida.
Això és el que jo desconec. Clar, però no? si realment es pot licitar i es pot comprar per un preu raonable o per un preu molt i molt baix, encara que no estigui per evitar el moment... Jo crec que estem comprant patrimoni que ens està costant una ronyonada d'arreglar per altres coses i potser això, amb una inversió molt petita, podria fer-se evitable i dedicar-se a lloguer social, que ens fa molta i molta falta, ja, com ha dit en Lluís, no? que hi ha molta gent que s'està quedant al carrer.
Respecte a aquest tema, i per tancar-lo, en Martí no hi ha dit res, breument vols intervenir-hi.
No, jo simplement, jo vull parlar d'un altre tema, però simplement...
Per tant, tanquem aquest tema?
Simplement, sí, però dir simplement que estic content perquè tots els grups veig que tenim una sensibilitat social i que ens posaríem immediatament d'acord. Per tant, que estiguin tranquils els ciutadans de l'Escala, que farem tot el possible perquè aquests desnonaments siguin els mínims possibles o d'alguna manera es pugui afectar la mínima gent possible i es pugui oferir solucions. Jo crec que ens posaríem d'acord de seguida, però de seguida. Llavors, jo el que volia parlar és d'un tema que, en fi, que a mi me toca una mica de prop, que és l'intent de canvi de comissaria. El fet de separar la policia local dels Mossos d'Esquadra. Jo no sé a qui se li ha acudit aquesta idea, perquè realment no hi ha cap informe tècnic que avali que les policies estiguin separades. L'any 2008 es varen ajuntar la comissaria de policia de Mossos d'Esquadra i la comissaria de policia local. L'Escala es va posar com a exemple del que havia de ser el model policial de Catalunya. Vàrem ser pioners en compartir instal·lacions i en les patrulles mixtes. Donem un servei integral als ciutadans si la policia està junta. Optimitzem el servei. No hi ha cap manual teòric policial que digui que és millor la policia separada que junta. Per tant, que m'expliqui algú, perquè és que jo encara no ho sé, que m'expliqui algú d'on t'ha sortit aquesta idea de separar les policies. No oblidem que la policia tenim un conflicte important. Encara que hi hagi gent que vulgui escombrar i posar la brutícia sota l'alfombra, tenim un conflicte important. Hem tingut manifestacions en el ple, hem tingut manifestacions dels agents de policia en el 15 aniversari de la comissaria de policia dels Mossos. Hem tingut manifestacions en els jutjats. Tenim un problema greu amb la policia, tenim grans professionals, agents, caporals, tenim grans professionals, gent molt motivada, però que se'ls hi posen pals a les rodes per actuar. Per tant, pensem que aquí hem de solucionar aquest tema.
Aquest tema no havia sortit a les notes. Un altre dia posa'l amb una calada o amb una enrocada, Martí, perquè ara ens quedaran totes les altres notes pendents de tractar.
Sí, el que passa és que és un tema molt important.
Vull dir, entenc, amb el to entenc que podria haver anat a l'enrocada perfectament.
Bé, doncs la propera vegada que vingui, no us preocupeu que la posaré a l'enrocada i tornaré a parlar d'aquest tema.
D'acord.
Sapigueu que jo sóc un defensor dels agents de policia local i dels Mossos d'Esquadra. Un ferm defensor.
Ha quedat claríssima la teva postura, només faltaria. Martí. Lluís.
Bé, no, jo només volia comentar sobre això. Jo no tinc ni idea de quina és la situació de la policia local allà en el lloc que es va fer, que va venir el conseller Pomés a inaugurar el quartel dels Mossos d'Esquadra, després d'atendre'm a mi a terra amb una fractura i una comissió cerebral, va venir aquí a l'Escala i va inaugurar això. Jo no sé quina és la situació del local, de la policia local, però sí que vull dir que tots els altres pobles, jo no soc cap tècnic en policia ni m'interessa, és un tema que m'interessi massa, però jo vaig a Figueres, vaig a Girona, veig a tots els pobles, hi ha la policia municipal...
No, a Salt està junta, a Salt n'han inaugurat una de junta, a Salt n'han inaugurat... A Barcelona també, a Barcelona es fan OACs juntes, a Barcelona es fan OACs juntes, el model és aquest, no el de separar, el d'unir.
En general, jo vull dir que en general...
En general, es tendeix a unir.
Està separat i no sé si allà tenen les instal·lacions pròpies, perquè la policia municipal és del municipi, pròpies com tenen la Generalitat, que té doncs, el CAP i té la...
Totes les policies atenen els ciutadans de l'Escala.
Sí, a veure, primera, Martí, la comissaria de l'Escala dels Mossos no va ser construïda perquè es compartissin les instal·lacions als dos cossos de policia. La de Salsi, que la conec perfectament, vaig anar a la inauguració, la conec perfectament. Per tant, què passa? Que tenim una comissaria, en aquests moments, les proves és que ja hi ha un mòdul a fora, un mòdul prefabricat, etc, és a dir, que queda petita.
Rafael, hi ha un projecte,
moment,
hi ha un projecte
per fer una... No m'interrompeixis, si pot ser. Per tant, què vull dir amb això? Vull dir que, en el seu moment, es va arribar a un acord per compartir les instal·lacions, però és lògic, és evident, que allò és insuficient. Segona, el fet de que estiguin juntes o separades no té res a veure
la col·laboració
amb que continuïn treballant plegats cadascú en les seves competències. I més, a més, i a més, cal dir que la policia municipal té unes competències que són exclusives de la policia municipal, que són les ordenances municipals, que aquestes no són competències dels Mossos d'Esquadra, en absolut, i també els Mossos d'Esquadra, evidentment, des del punt de vista de les seves investigacions criminals, etcètera, etcètera, evidentment, també tenen les seves. Però sí, lògicament, que hi ha un punt de confluència, especialment amb el tema del patrullatge, que jo crec que sí, que és una experiència positiva i que s'ha de continuar i que es continuarà.
Al respecte, té la paraula l'Etna sobre el tema.
Jo voldria dir que a mi em sembla curiós que els arguments es modifiquen segons les decisions que prenem. És a dir, jo, com en Lluís, desconec la situació de les instal·lacions, segurament són insuficients, perquè segur que no és el lloc de canviar-se ni tal un barracó, això és evident, i que si les policies han d'estar juntes allà, si ha de fer alguna cosa o algú hauria de canviar, però em sorprèn que quan es van ajuntar, el mateix equip de govern que tenim ara lloava que era fantàstic que estiguessin juntes, i ara que les volen separar, ara és fantàstic que estiguin separades. Només em sembla curiós que tergiversem els arguments i que després se'ns acusa als altres partits de tergiversar els arguments quan els primers que els tergiversem són nosaltres mateixos. Segurament, a nivell de funcionament, tot i que patrullin igual, a nivell de funcionament i a nivell del ciutadà, és una opinió personal, és més pràctic que estiguin juntes. Simplement perquè moltes vegades, com nosaltres poder sí que sabem que a nivell d'ordenança això és una ordenança municipal i això ho controla la policia local, o això és un delicte, m'han robat la cartera i tal, i això ho controlen els Mossos, és molt possible que nosaltres sí que ho sapiguem, però que la gent de peu no ho sàpiga i que no sàpiga a quina comissaria s'ha de dirigir. Per tant, jo crec que a nivell de funcionament pel poble és molt millor que estiguin juntes. Ara, també és cert i reconec que la instal·lació segurament no és l'adequada i que, evidentment, algú s'ha de fer per millorar la instal·lació. Tot i que poso realment en dubte que separar-les, un cop les tenim juntes, sigui el model a seguir.
Sí, però a veure, en el seu moment, quan es va prendre la decisió de compartir, va ser degut, entre altres, a una raó, i era que el cos de Mossos d'Esquadra acabava la seva implantació en el conjunt de Catalunya i la comissaria dels Mossos de l'Escala estava sota mínims en quant a personal. Aleshores, una manera d'optimitzar els recursos, especialment pel que fa al control de la porta, aquest tipus de qüestions, diguem-ne, més... es va ajudar a que els Mossos poguessin alliberar agents per sortir al carrer. Mica en mica s'han anat consolidant les plantilles, afortunadament. Continuen sent insuficients, però mica en mica es van millorant. Mica en mica van tenint cadascuna de les comissaries, la de Roses, la de Figueres, la de l'Escala, etc., mica en mica van tenint el número de gens que els hi toca. I per tant, a partir d'aquí, doncs, és quan, em sembla, vull dir, jo tampoc és que conegui exactament la situació en el dia d'avui, però quan... es decideix, doncs, que cadascú tingui la seva comissaria més enllà de que continuïn fent la tasca plegats.
En Lluís.
Sí, jo canvio de tema. No, jo m'assumaria...
A mi m'agrada, ja dies, l'autogestió l'autogestió de la tertúlia.
Jo vull dir una cosa del mateix tema, sí, o sigui que tornarem enrere.
La calada que ha fet en...
fem una cosa, doncs, Lluís, aquí canviaríem de tema, no? Sobre la clada de Martí, sobre què anava les desimputacions. Tanquem amb un minutet el cas de la comissaria de Mossos Policia. L'ENA no havia acabat i Martí, diràs alguna cosa més al respecte? I amb això tanquem el tema, sisplau, ben breu. I llavors anem als desimputats.
Em consta que les plantilles segueixen sent curtes. Sí. I precisament em consta, perquè com sabeu estic posada en temes de gossos i hem demanat que se'ns faci una mica de suport i tal, i em consta que moltes vegades hi ha una gent sola a la comissaria, que precisament per això hi ha un problema de que no es pugui fer segons quin servei, que no es pot sortir de darrere. Precisament, separar-ho encara potenciarà més aquest problema de plantilla que crec que tenim i que, a més, en Rafael ha confirmat.
Està dit. Hi ha Martí, coses... anava dient que no contínuament.
Ho hauré de contestar. Simplement no entraré en particularitats del servei, perquè és una informació delicada que ningú que vulgui infringir la llei ha de conèixer, però d'aquest tema no hauré de parlar, perquè els que n'han parlat... contra el que deia jo...
Guardem-nos el que quedi al PAP per engegar la tertúlia de la setmana vinent, i ara, en tot cas, si vols, ho apuntes, però...
No, tornaré a parlar perquè
ens queden 3 minuts
i prou. És que no té ni cap ni peus el que diu la gent que diu que no en sap d'això i s'atreveix a parlar.
Guardem-nos un tema que pot ser molt d'embalumar aquest. Recollim més informació al llarg d'aquesta setmana i dimarts vinent, entrem en aquest. I destaquem, ni que sigui en aquests 3 minuts, com veieu la desimputació dels alcaldes pel cas dels sobresous a la Federació de Municipis de Catalunya. Lluís.
Sí, jo com he estat imputat 2 vegades per resistència a l'autoritat, i una d'elles absolt i l'altra arxivat, doncs no tinc de tranquil·litzar en Martí i dir-li que els imputats normalment acaben siguent absolts o arxivats, i així podem tant al diputat Crespo de Convergència com a la família dels molts honorables que estan imputats, com a la quantitat de gent de Convergència que ha estat imputada, com els d'Unió, que del cas Treball, tots aquests imputats acabaran com els alcaldes i com jo per 2 vegades.
Però a mi m'interessa el meu alcalde. Meu m'interessa. El de tots.
El molt honorable
el
no.
Tots. El molt honorable. M'interessa el meu alcalde.
El molt honorable no.
Aquest no ho vull ni sentir.
A mi
m'interessa
el meu alcalde.
El meu alcalde, Lluís, el meu. El que governa amb tu.
Jo com 2 vegades imputat, sempre acaba bé això. Per tant, tranquil, que com els alcaldes acabaran els casos de Convergència i els casos d'Unió.
Rafael, com veieu el cas dels desimputats en aquest cas?
Bueno, és que no hi havia, des del meu punt de vista, no hi havia cap motiu per imputar, és a dir, la Federació de Municipis de Catalunya és una entitat privada, que s'ha dit això des del primer dia, i per tant com a entitat privada, doncs, es regeix per unes altres normes. 2, en el cas de que hi hagués hagut algun tipus de mala pràctica, hauria d'haver sigut per part de la Federació de Municipis, no per part dels alcaldes, que cobraven 100 euros cada vegada que hi anaven.
Edna.
A mi em sembla fantàstic que l'hagin desimputat, si en tenia 3, no? I ara n'hem perdut una, perfecte. Espero que, com diu en Lluís, espero que tot acabi bé.
Sempre acaba així. Tranquil, hem d'estar molt tranquils. Perquè...
Arribem a les 2, doncs. Lluís, Martí, Edna, Rafael, gràcies a tots 4. Fins dimarts vinent.
Fins dimarts.
Gràcies.
I ara, a les 2, una ullada al món. Notícies en xarxa, edició migdia. Gràcies a tots per la vostra companyia.